van fer història.
Heu sentit a parlar alguna vegada del Black Power, el poder negre? Aquest moviment va aparèixer fa 60 anys als Estats Units d'Amèrica per defensar els drets dels ciutadans negres i posava l'accent en el seu orgull racial. Fins a aquell moment, les protestes havien estat pacífiques, com les que encapçalava el líder Martin Luther King, però molts pensaven que aquella estratègia no violenta no era suficient per combatre el racisme. Alguns joves negres van començar a celebrar la cultura afroamericana d'una manera més reivindicativa. Molts es van vestir amb colors i roba tradicional africana i es van popularitzar els cabells a l'estil afro, ben rinxolats. Però uns altres, en canvi, es van vestir de negre de cap a peus i es van armar per prendre el control dels barris, ja que les seves comunitats sovint eren maltractades per la policia. Així van néixer els Panteres Negres, un partit polític força combatiu.
La nostra protagonista d'avui va formar part dels Panteres Negres. Aquesta dona ha dedicat tota la vida, perquè encara ho fa, a lluitar contra el racisme i defensar els drets de la població negra. És una activista incansable, que dia d'avui viatja per tot el món fent xerrades, compromesa amb la lluita per defensar els col·lectius més vulnerables. Una activista antiracista, feminista i comunista, que va ser empresonada injustament. Una dona molt valenta, que va esdevenir tot un símbol. Una dona que va fer història. Sabeu com es diu? Angela Davis.
A la dècada del 1940, als Estats Units d'Amèrica, el racisme no era només molt present i molt fort, sinó que fins i tot era legal. Les lleis Jim Crow imposaven la segregació racial, és a dir, separaven els ciutadans pel color de la pell i donaven privilegis als blancs per damunt dels negres. En pobles i ciutats hi havia rètols que deien als negres on podien beure, menjar, descansar, seure a l'autobús o anar al lavabo. El racisme era especialment dur als estats del sud, que històricament havien estat a favor de l'esclavisme. Estats com Carolina del Sud, Mississippi, Florida, Geòrgia, Louisiana, Texas i Alabama, que és l'estat on va néixer la nostra protagonista.
Concretament, Angela Davis va néixer a Birmingham, la ciutat més gran d'Alabama. Era filla d'una mestra d'escola i d'un professor d'història d'institut que va deixar de donar classes per cuidar-se de la benzinera que va comprar. Tant un com l'altre eren activistes a favor dels drets civils dels ciutadans negres i membres de l'Associació Nacional per al Progrés de les Persones de Color, que va acabar prohibida per les autoritats allà on ells vivien.
De fet, perquè us feu una idea de fins a quin punt era racista la ciutat de Birmingham, heu de saber que li deien Bombingham. I ja us podeu imaginar que aquest sobrenom ve de la paraula bomba. Resulta que un grup de blancs molt racistes i violents, el Ku Klux Klan, es van dedicar a terroritzar la població negra de la ciutat, posant bombes en cases i esglésies. Van assassinar centenars de persones aquells anys i la policia no s'amoïnava gaire per fer veure que els perseguien. Un dels barris on hi va haver més atacs era precisament el barri on vivia la família Davis, que directament es coneixia com a Dynamite Hill, és a dir, el turó de la dinamita. Quina por, oi?
La petita Angela va créixer en aquella situació de por constant. Podia ser que qualsevol dia vingués a casa seva o a la seva escola un grup de racistes per posar-hi una bomba o calar foc a l'edifici. Va estudiar en una escola només per afroamericans, on la qualitat de l'educació estava molt per sota de la que rebien els infants blancs. Però ella era una noia molt llesta, i la seva intel·ligència va fer que als 14 anys es pogués traslladar al nord del país. Va rebre una beca que es donava als estudiants més brillants per estudiar en un institut de Nova York.
Perdoneu, em podeu dir on és el menjador per als estudiants negres?
Com dius?
On dinen els negres en aquest institut?
No, no, aquí no van així les coses. El menjador per als negres és el mateix que per als blancs. Aquí no fem distincions. Som tots persones, oi?
Sí.
Doncs vine amb mi, que jo també anava a dinar.
Moltes gràcies.
Com et dius?
Àngela. Àngela Davis.
Un plaer, Àngela. Benvinguda a la Gran Poma.
A l'Àngela, l'arribada a Nova York li va obrir la ment i també va marcar una nova etapa en el seu pensament. Allà va descobrir les idees del socialisme i va llegir el Manifest Comunista, que plantejava una societat sense estat i sense classes socials. L'Àngela, que ja venia amarada dels problemes del poble negre amb el racisme, va veure clar que també volia lluitar per millorar la vida de la classe treballadora.
Àngela, totes aquestes lluites que planteges estan molt bé, però canviar el sistema és impossible.
Mira, l'única cosa segura és que res no canviarà si ens quedem a casa plorant. Però si ens arromanguem i comencem a fer feina, qui sap quines coses podem canviar.
Jo passo de problemes.
Doncs mira, jo no estic disposada a acceptar aquestes coses que no puc canviar. Per tant, intentaré canviar les coses que no puc acceptar.
I així és com la jove va començar a participar en les seves primeres manifestacions de suport al moviment afroamericà pels drets civils.
L'any 1962, quan tenia 18 anys, va començar a estudiar francès. Va ser una de les tres úniques estudiants afroamericanes de primer any a la universitat. Aquell any va buscar diverses feines per estalviar una mica i poder-se pagar un viatge a Europa. Va visitar Londres, París, Lausana i Helsinki. I en aquell viatge a Europa va compartir amb altres joves les seves idees de canvi i revolució. Com que volia continuar estudiant, va anar a la ciutat alemanya de Frankfurt a estudiar filosofia. Va visitar sovint el Berlín de l'Est, la part comunista de la ciutat, perquè en aquella època hi havia el famós mur que partia la ciutat en dos i va participar en manifestacions en contra de la guerra que el seu país lliurava al Vietnam.
Mentrestant, als Estats Units, el moviment d'alliberament afroamericà es feia cada vegada més radical. Era el Black Power, o sigui, el poder negre, i l'Àngela volia formar-ne part. Veia que estava passant alguna cosa històrica a l'altre costat de l'Atlàntic i sentia que en aquell moment ella era massa lluny i s'ho estava perdent. Així que no s'ho va pensar dues vegades i va tornar cap a casa. Va decidir que faria l'última part dels estudis a la Universitat de Califòrnia, a San Diego, i cada cop tenia més clar que tenia el deure de rebel·lar-se contra l'estat opressor.
Àngela, venint aquí et poses en perill. No ets de les que passes desapercebudes i et costa poc protestar.
Protesto contra les injustícies. I ara, contra això que dius, que potser no està bé?
Sí, però l'activisme només et portarà problemes. Què busques? Vols ser protagonista, potser?
Crec que la importància de l'activisme és precisament que et permet considerar-te part d'un moviment històric i no només un individu sol que pot haver aconseguit alguna cosa.
Quan tenia 23 anys, Àngela Davis es va unir als Panteres Negres. Aquesta organització revolucionària demanava coses força bàsiques per a la comunitat negra. Feina, habitatge i educació dignes, l'exempció del servei militar, la fi de la brutalitat policial i que en els jurats dels judicis també hi hagués ciutadans negres. Els Panteres Negres anaven vestits d'una manera que els identificava de seguida, amb una boina negra i una jaqueta de cuir també negra. Sovint anaven armats i el seu símbol era aixecar el puny tancat. El desafiament a les autoritats i l'ús d'armes va fer que se'ls descrivís com a grups violents, cosa que els seus líders negaven. L'any següent, l'Àngela va començar a fer de professora de filosofia a la universitat, però la van expulsar perquè els agents de l'FBI van filtrar que estava afiliada al Partit Comunista.
Però què hi té a veure això amb el fet de donar classes? Que potser sóc més mala professora pel fet d'estar afiliada a un partit o a un altre?
Sabem que també forma part dels Panteres Negres, que és un grup molt radical.
Radical només vol dir anar a l'arrel de les coses.
No cal que discuteixi més. Està acomiadada.
Després d'això, la seva figura alta, vestida de negre de cap a peus, i el seu pentinat afro ben rinxolat es van transformar en símbols del moviment per la lluita dels drets civils. Això va fer que la policia i l'FBI, aquell activista negre, se'ls posés encara més entre cella i cella. I entre totes les accions en les quals participava l'Àngela, també es va sumar a una campanya per millorar les condicions dels reclusos a les presons. Aprofitant que anava sovint a parlar amb els presos, li van preparar un parany.
El 21 d'agost de 1971, un dels presoners de la presó estatal de San Quentin, que es deia George Jackson, va ser metrallat al pati de la presó. Els guàrdies es van justificar, dient que el reclús anava armat i que provava d'escapar-se. Al costat del cadàver, efectivament, hi havia una pistola. I sabeu què van fer? Com que l'Àngela parlava sovint amb aquell home, perquè ell també pertanyia als Panteres Negres, la van acusar d'haver-li donat aquella arma d'amagat.
Àngela! Àngela! Ei, Àngela, que la policia ve a buscar-te.
Per què?
Que no ho saps. Han matat George Jackson dins de presó perquè tenia una arma.
Però això és impossible. En George no hi tenia pas armes allà dins.
Per això et busquen a tu. Diuen que tu li vas passar.
Però això és fals.
I et penses que els importa? Fa temps que et volen a tu, però els faltava una bona excusa i s'han inventat això. Què faràs ara?
L'únic que puc fer, fugir.
Dit i fet, l'Àngela va fugir, perquè sabia que els tribunals no serien justos amb ella. L'FBI la va assenyalar com una de les criminals més buscades dels Estats Units i van emetre ordres de recerca i captura. Dos mesos després, la van detenir.
Deixeu-me! Sóc innocent!
Això ho decidirà el jutge.
Un jutge dels vostres? Ja cal que us esforceu inventant-vos les proves per incriminar-me, perquè no en trobareu ni una. Tot això és un muntatge.
I, efectivament, no hi havia ni una sola prova per acusar-la. Tot i així, va estar 16 mesos a la presó esperant el judici. Això va fer que sorgís una forta campanya internacional amb la consigna Free Àngela, allibereu l'Àngela. La seva estada a la presó va ser un moment històric únic al seu país, ja que va mobilitzar centenars i milers de persones que demanaven la seva llibertat. Mentre va estar empresonada, Àngela Davis es va dedicar a l'activisme per demanar que milloressin les condicions dins de les presons, fins que al final va ser declarada innocent i absolta de tots els càrrecs. Després de l'experiència que va tenir a la presó, va començar a plantejar-se si aquells centres eren realment útils o si més aviat caldria abolir-los.
Les presons no fan desaparèixer els problemes socials, només fan desaparèixer les persones. El fet de no tenir casa o no tenir feina, l'addicció a les drogues, les malalties mentals i l'analfabetisme són alguns dels problemes que desapareixen de la nostra vista quan les persones que els pateixen són tancades en gàbies. Però els problemes encara hi són. La presó no és la solució.
Fins avui, aquest activista incansable s'ha convertit no només en una veu pels drets civils, sinó en una gran experta en estudis afroamericans i feministes. Amb gairebé 80 anys, Àngela Davis ha publicat 7 llibres i segueix dedicada a viatjar per tot el món per promoure el pacifisme, per recol·lectar donacions per ajudar els discriminats i per defensar els empresonats. És filòsofa, marxista, feminista, antiracista i, sobretot, una dona amb un esperit rebel que es va decidir a lluitar per canviar el món i que així va fer història.